Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Els saludem una setmana més, molt contents de ser novament amb vostès a través de les zones radiofòniques per a comentar la litúrgia dominical. Avui som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els tertulians Maria Carme Girard, mossèn Jaume Vila i mossèn Melcior Querol. Amb ells conversarem sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és, litúrgicament parlant, el 30 de durant l'any. Maria Carme Girard és organista del Santuari de Núria, component de la Delegació de Joventut del Bisbat d'Urgell i membre del Seminari del Poble de Déu. Aquí saludem. Hola, què tal?
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Encantats de tenir-la novament amb nosaltres. Mossèn Jaume Vila és rector d'Oliana i canonge de la Catedral de la Seu d'Urgell. Què tal, mossèn Jaume?
Molt bé i content també d'estar aquí.
Gràcies. Mossèn Melcior Querol és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria. Què tal, mossèn Melcior?
Molt bé.
Gràcies també per ser aquí amb nosaltres. Amics, amigues, els parla Maria Marín en nom de l'equip que presenta el programa. Els controls avui a les bones mans de l'Àlex Alsina. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 30 de durant l'any és del llibre de Jesús, fill de Sira, o Siràcida, i del capítol 35.
El Senyor fa justícia. No té miraments amb el prestigi dels homes. No es deixa influir per ningú en perjudici dels pobres. Escolta la pregària dels oprimits. No es fa sord el clam dels orfes, ni el plany insistent de les viudes. El Senyor rep benevolament els qui l'honoren. El clam d'aquests homes arriba al cel. El crit d'auxili dels desvalguts penetra més enllà dels núvols, i ells no es consolen fins que arriba a terme. No desisteixen mentre l'Altíssim no intervingui per fer justícia a favor dels innocents. El Senyor no s'entretindrà, no tardarà a sortir a favor d'ells.
Versets que ens mostren com Déu és un jutge just i ens ensenyen també que la seva justícia és parcial a favor dels pobres, orfes, viudes, desposseïts, desvalguts. Déu té predilecció per tots aquests, pobres i oprimits, com es palesa, ja ho sabem, a tota la Bíblia. Què ens diu aquesta lectura a nosaltres?
Aquesta lectura crec que, per una banda, ens dona la intenció que Déu té, però crec que aquí això xoca amb el fer de l'ésser humà, perquè quan una persona abusa econòmicament, estem en una crisi, diuen que estem sortint de la crisi, però estem en una crisi, hi ha qui diu que són els rics els que estan sortint de la crisi, però no la classe mitja, que cada vegada va pitjor, i tanta gent que perd la seva vivenda, que es troba en unes realitats molt difícils i que aleshores es troba amb un silenci de Déu. I esclar, aquesta lectura, vull dir, xoca amb el silenci de Déu.
Jo, agafant una mica el que també diu el Melcior, jo m'havia quedat amb les paraules prestigi i les influències tan de moda avui en dia, perquè el prestigi, les influències, vull dir, políticament parlant, econòmicament parlant, això surt molt ara, és una cosa que està a l'ordre del dia. Però jo penso que també som responsables la resta de la humanitat, perquè nosaltres som els primers que, quan tenim davant una persona que té prestigi, entre cometes, com una persona que té poder, sigui econòmic, sigui polític, sigui socialment parlant o sigui religiosament parlant, ens comportem d'una manera amb aquella persona que quan ens apropa un pobre desgraciat, que no és ningú. Vull dir que també això està inserit en l'ésser humà i que també hauríem de ser els primers, primer, a no deixar-nos influir, a tenir aquesta mirada que Déu té, de poder tractar a l'altre com a ésser humà que és, com a un altre tu, i, per tant, no hi ha diferències. Que té un encàrrec social o religiós és un servei, però no un poder humà per sobre teu o per sobre de ningú.
Estic completament d'acord, naturalment, però una cosa és la teoria i l'altra, doncs, és el fet que ens trobem dia rere dia. Aquí aquesta lectura, excel·lent. Però com aplicar-la a la situació d'avui?
Oh, diu, el desvalgut, els que pateixen, aquests hi ha un crit d'auxili constant.
Sí.
Parla de la pregària.
Sí, però també, jo crec que l'únic que ens hem deixat, em sembla, que només hi ha una persona que s'ha pogut acostar a Déu, amb l'aval del seu prestigi, que és Jesús. Que això ho hem de tenir molt present.
Totalment.
Només hi ha una persona. Els altres som uns pobres desgraciadets.
Doncs aquesta persona, la creu, experimenta el silenci de Déu.
Sí, però no queda tot amb la creu. També el dia, no. El dia de Pasqua.
Sí. Sí, sí.
Sí, però pel baptisme nosaltres ens inserim a la persona de Jesucrist. Alguna gràcia tenim, també. O sigui, tampoc aparquem la gràcia que hem rebut en el baptisme.
No, però la figura de Jesús és crucial.
Sí, però nosaltres també. Som crucials, com a cristians, per seguir el que ell va començar.
Jo em sembla...
No s'acaba allà.
No, allà comença.
Allà comença.
Allà comença. Però la figura de Jesús...
En Jesús, bueno, tot hi és contingut.
Doncs hem de canviar els valors, hem de canviar com ens movem.
Vols dir que la gent s'ho planteja massa, tot això? Els hi diu alguna cosa a la persona de Jesús?
Pues quan tu
tractes... El coneixen?
Sí. Jo penso que sí, els cristians.
Pues, llavors hi ha una cosa que no quadra.
Quina?
L'actitud, i si volem dir la pràctica de la fe, d'un nombre molt considerable de gent, que diuen que pertanyen a l'Església, que són cristians.
Però això cada vegada es dona menys, perquè avui en dia ser cristià ja no et dona prestigi. Ser cristià ets senyalat. Els joves que ens venen als grups... Són assenyalats pels altres companys. Ells han de donar la cara.
Jo no dic
són una minoria.
Que dongui... Espera't una mica, Maria. No dic que dongui... Esclar, no dic que dongui prestigi, però alguna cosa falli.
La pregària.
Insistent. Insistent, que vol dir molt sovint.
Aquí posa, eh?
Sí, sí, molt sovint, d'acord. Però alguna cosa que el com falli. I no una cosa petita, sinó una cosa important. I potser molta gent ja els hi falla els valors humans i ètics.
Potser ens pot ajudar a il·luminar aquesta lectura també el Salm responsorial d'aquest diumenge 30, que és el 33, i té per resposta, quan els pobres invoquen el Senyor, ell els escolta.
Sí, i aquí és on venia jo amb el tema del silenci de Déu, que quan una persona que invoca Déu, Déu l'escolta. Ara bé, quan una persona com Jesús té qui l'està crucificant, aquesta persona experimenta un buit, un silenci de Déu, perquè Déu ha de respectar, per sobre de tot, el lliure albir, les decisions, la llibertat de l'ésser humà. Nosaltres decidim si fem d'aquest món un món just o un món injust, vull dir, si abusem i si vivim egoistament. Nosaltres decidim. I aleshores aquí Déu té aquest gest de voler ajudar els desvalguts, d'escoltar-los, però aquestes persones pateixen la injustícia i l'opressió d'aquell que té el poder.
També diu el Salm, el Senyor és a prop dels cors que sofreixen. Vull dir que malgrat tu puguis experimentar que estàs sol, no? O la no presència de Déu, ell hi és. Jo penso que fins i tot Jesús...
Potser a nosaltres ens manca aquesta consciència, com a cristians, poder...
Jo insisteixo, jo crec que ens manca l'autèntica pregària de dir, jo ara em dedico aquests 10 minuts només a estar a la presència de Déu, sense fer res, ni tan sols llegir la Bíblia, ni simplement és un espai que jo dedico a estar amb aquell que estimo. Si això no ho fem els cristians, independentment de l'ofici de lectura, de les pregàries de laudes, d'anar a missa, o sigui, si no dediquem un temps a estar amb aquell que t'estima i que tu estimes, ens perdem també aquí un espai. És com un aliment que necessitem. Si no tenim un espai per respirar, si ens falta l'aire, ens morim. Si ens falta la pregària, no podem estimar, no podem ser conscients.
Santa Teresa d'Èxit.
Gràcies. No arribo, eh? Ni...
Santa Teresa d'Ixi.
Proposo que passem a escoltar la segona lectura, perquè Pau ens parlarà de la seva experiència. És una lectura de la segona carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol 4.
Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta com una libació vessada sobre l'altar. Ja m'ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Després de lluitar en aquest noble combat i acabada la cursa, em mantinc fidel. I ara ja tinc reservada la corona que m'he guanyat. El Senyor, jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia. I no tan sols a mi, sinó a tots els qui enyoren la seva manifestació. Durant la meva primera defensa davant el tribunal, no es presentà ningú a fer-me costat. Tothom m'abandonà. Que Déu els ho perdoni. Però el Senyor m'assistia i em donà forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'Evangeli i poguessin escoltar-lo tots els pagans. I Déu m'ha salvat de la gola del lleó. El Senyor em salvarà de tots els qui em volen perjudicar i em guardarà per al seu regne celestial. A ell sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén.
Pau sent molt a prop el final de la seva vida, la qual és oferta com una libació. La seva vida està com un noble combat, com una cursa atlètica en els que s'ha mantingut fidel. Què ens vol dir Pau amb aquesta lectura?
Bé, jo em sembla que aquí Sant Pau és molt realista. I a Timoteu li diu que no té d'esperar cap consol de ningú. Cap consol. Ni cap compensació humana pel seu treball apostòlic. I això certament que nosaltres, almenys jo, ho veiem i ho vivim cada dia. De copets a les que n'han vingut, en Toni, i més aviat hi ha una actitud de passar de tot. Però nosaltres hem d'anar treballant. Que ens trobarem sols, certament, certament.
Sí, però aviam nosaltres, a tota aquesta gent que va fent, hem de ser una llum per tothom.
No t'ho nego pas, això. Jo només et dic que no esperem compensacions, que ens trobarem sols, fins i tot d'aquells que considerem els nostres amics.
I aviam, aquesta és una experiència bíblica que es constata el millor amic en qui jo confiava, m'ha traït
el primer.
Aquesta experiència bíblica hi és, però per altra banda també hi ha el goig de la fraternitat, el goig de la comunitat que t'estima, que els estimes. És a dir, el testimoniatge que nosaltres hem de donar és d'una profunda comunió entre nosaltres. I això és el testimoniatge que hem de donar, encara que puguis passar també en un moment determinat per una experiència dura, de solitud.
Tu parles segons et va la fèria.
Home!
Segons et va la fèria. Viviu en comunitat, porteu la vostra vida, el vostre tarannà, us apuntaleu, però pensa que l'exèrcit del clergat secular no es passa això.
Sí, però sempre hi ha una lluita al llarg de la història de que el clergat no visqui sol, no siguin persones aïllades.
Això, teòricament, molt bé, però saps que si vols conflictes, a vegades posen dos o tres de junts, i a vegades els millors amics.
A mi aquesta lectura, jo ara no entro en el part de clergat, perquè com que no ho soc,
Però ho vius.
Ho visc, sí, però el clero el tinc en comunitat, també. Això, o sigui, jo aquesta lectura m'hi convida a, com diu Sant Pau, m'ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Jo ara penso en totes aquelles persones que reben la notícia que tenen una malaltia terminal. No fa gaire, nosaltres ens vam acomiadar d'un xicot prou jove, no?, i l'endemà feia el traspàs. Vivim com si fos l'últim dia, els cristians, sabent, o sigui, tenim consciència de que hem d'estar en gràcia de Déu, sembla cursi o sembla caducat, no? Però tenim la nostra vida ja lligada, ens hem guanyat la corona, tenim clar que l'endemà, o que ara mateix, podem fer el traspàs, no? I que totes aquelles tonteries que ens separen dels altres i aquests nyigonyigos que de vegades tenim en les relacions humanes amb el company, amb el veí, amb el fill, amb la mare, que són de vegades tonteries, que les tenim pendents, i en un moment, pum, no? I ho deixes tot, i no només tu, sinó el que se'n va també, no? De vegades són aquelles coses que dius, si m'hagués pogut reconciliar, no? I et queda aquell ai al cor. Fem-ho, perquè esperem. A què esperem? A que ens diguin que tenim una cosa terminal per reaccionar en aquesta vida, no? A dir que tens la teva vida pendent d'un fil. La gent, quan rep aquesta notícia, fa un canvi. Dic, jo ara aprecio el que abans no li donava importància. Ara m'estimo i intento haver reconciliar-me amb aquelles persones amb les que per una tonteria m'havia barallat i no em parlava. I jo dic, els cristians hem d'esperar a que ens arribi una notícia d'aquestes, o ho podem fer ja? Per què no ho fem ja? Perquè si la Pasqua ja ens ha arribat, no? Perquè Jesús ja ha mort i ja ha ressuscitat, jo crec que els cristians haurien de viure com aquí ens diu Sant Pau. Que després et trobaràs potser abandonat, doncs fem com ell, fem com els màrtirs. Que Déu els ho perdoni. No saben el que fan. Això és el martiri. Això és el que fa un màrtir. El màrtir no només dona testimoni de Jesucrist, ha de perdonar el botxí. Ha de perdonar aquell que li trepitja l'ull de poll.
Sí, però és ben veritat que nosaltres hem d'actuar així, com si fos ja el darrer dia de la nostra vida, viure amb tota intensitat i donar aquest testimoni de perdó. Hem de ser agents de reconciliació.
Ja ho penses que l'hora menys pensada et vindrà el fill de l'home, tu, Melcio?
Sí.
Ja que feu aquestes teories tan subides.
No tan subides,
no tan subides, muchacho. No.
Que vindrà com un lladre, tan com l'altre. Ho penseu, això?
Però és precisament el que estem parlant.
Però jo dic, tu de creus que pot ser l'últim dia, això?
Jo sí. Jo sí. Jo, mira, com que cada vegada, mira, per desgràcia, els casos de càncer se'ns multipliquen i se'ns tripliquen, cada vegada veus gent que està lluitant per viure, no? I que es planteja aquesta vida des de la malaltia, que no saps mai, és una loteria que visquis o que no visquis, per molts avenços que hi hagi. I aleshores, quan tens tota aquesta gent que es planteja des de la malaltia, jo em plantejo des de la meva vida de dir, ostres, la visc en plenitud, la visc a tope, o em deixo passar coses que deixo
suposo
per demà?
Suposo que tu, nena, fas el que fem
lo que pots.
La majoria dels mortals. El que pots.
Sí, però en consciència. Fem el que podem, però que siguem conscients. O sigui, que no visquem en inconsciència.
D'acord. Però no fem teories elevadíssimes, que a vegades
no,
fem
el
que podem.
Sí, però si tens consciència...
D'acord, que fem el que podem. Però...
Que veniu molt elevats avui.
Jo no crec que sigui elevat, això. Jo crec que això està a la base de tothom.
Anem a escoltar l'Evangeli, a veure què ens diu, i també per si ens pot aportar, a ben segur que sí, una llum que aclareix una mica doncs, aquests dubtes que van sortint entre vostès o que no acaben de posar-se d'acord. Lògicament tampoc no ha de ser així, és a dir, no han d'estar plenament d'acord, però potser apuntar cap aquí, no? Bé, doncs deia, escoltem l'Evangeli, que és del capítol 18 de Sant Lluc.
En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven que eren justos i tenien per no res a tots els altres.
Dos homes pujaren al temple a pregar. Un era fariseu i l'altre cobrador d'impostos. El fariseu, dret, pregava així en el seu interior. Déu meu, us dono gràcies perquè no sóc com els altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni sóc tampoc com aquest cobrador d'impostos. Dejuno dos dies cada setmana i us dono la desena part dels meus ingressos. Però el cobrador d'impostos, que s'havia quedat un tros lluny, ni gosava aixecar els ulls al cel, sinó que us donava cops al pit i deia: Déu meu, sigueu-me propici, que sóc un pecador. Us asseguro que aquest tornà perdonat a casa seva i l'altre no. Perquè tothom que s'enalteix serà humiliat, però el que s'humilia serà enaltit.
Versets corresponents a la paràbola del fariseu i el cobrador d'impostos, que ens conviden a fixar-nos en el comportament d'ambdós personatges. El cobrador d'impostos és escoltat per Déu. El fariseu està tan ple de si mateix i autoenaltit. Aquest serà humiliat. Tenen la paraula, tertulians. Qui vol començar?
Començaré jo.
Mossèn Jaume, digui.
Perquè així em pugueu portar la contrària. Avui vingui res, eh?
Vinga, som-hi.
Jo diria que les dues actituds La del publicà és que reconeix tal com és. No va amb embuts. Reconeix allò que és davant de Déu i s'ha acabat. En canvi, el fariseu, la seva pregària, no és una mentida. No menteix. Però fa servir l'ocasió de la pregària per vantar-se, per quedar bé. I això hi ha el perill també de molts cristians, i de molta gent d'església, que caregen els quatre béns, s'han fet això i s'han fet allò altre. Per tant, la recompensa ja la tenen. I això no...
I ens carreguem els que no ho han fet.
Exacte.
Sí, falta la coetilla.
Completament d'acord. I amb això hem d'anar molt de compte. Qui ho dic és l'amo, i nosaltres prou de feina tenim a saber el que tenim de fer i a veure si ho fem bé.
Totalment d'acord, No ens barallarem aquest cop.
No ens barallarem pas.
És que la clau està aquí. O sigui, el judici... Jo penso que de vegades pot entrar molt la hipocresia dintre dels àmbits eclesials dels practicants, entre cometes. Perquè ens pensem que pel fet d'anar a missa i pel fet de participar en els sagraments i per fet de col·laborar amb la parròquia ja estem justificats, la nostra fe, no? I aleshores, clar, això pot ser una mica fariseu. Perquè aleshores quan entrem en dir has vist que ha vingut a missa avui? Està pas separat aquest de la seva dona i està amb una altra. Compte, perquè jo he sentit comentaris cruels d'aquests, no? O has vist aquesta? No molt venir per la rectoria, però no va a missa el diumenge. Jo aquests comentaris a mi em fan bastant mal, perquè penso... És una manera de que ens puguem, no? De dir, mira, jo com que ja ho faig tot bé, no? Jo sóc un sant, i aquest desgraciat, no? Que es pensa que no sé què... Doncs si sapiguessis, no?, el que ha fet, o el que és, o a què es dedica, o com viu. I això...
Per què tendim a judicar?
Sí, jo penso que ens posem en la intenció de l'altre, i això és molt perillós.
És que no està de...
És molt perillós.
No es té de fer, perquè de 100 vegades que ho fem, 99,9 ens equivoquem. Ja només mirat a nivell humà. I ja no diem a nivell cristià.
No, perquè tu pots constatar uns fets dels altres, però no pots emetre un judici d'intenció.
D'intenció, exacte.
Perquè a vegades també hi ha una pregunta que hom s'ha de fer. Quina formació té aquesta persona per entendre que aquest acte que està fent, i nosaltres, o sigui, el que ho fa i també el que està emetent el judici.
Maria, hi ha molta gent amb molta formació a l'Església, que són els primers que es
carreguen... Però jo parlo de formació cristiana.
Formació cristiana i teològica, que es carreguen un senyor bisbe...
No formació acadèmica,
que es carreguen un senyor bisbe perquè, pobret, desgraciadet, no té la categoria humana que tens tu ni els estudis que tu tens i ell que sap. I aleshores, i judiquem els mateixos. A vegades judiquem els pastors o gent. I això gent amb estudis, I gent que cultura... O sigui, no només judica la pobra senyora que no té cap estudi. Jo penso que el judici forma part del pecat de l'home. Vull dir, jo penso que és el pecat de l'home, el judici. És l'únic pecat. Posar-te en el lloc de Déu i judicar la intenció per la qual aquella persona ha fet aquell acte, ha dit allò o s'ha mogut cap a aquesta banda. I jo penso que aquí, si no baixem tots el cap i diem mea culpa, pequem. Vull dir, tots entrem en aquest... Més bé, més malament, més tard o més d'hora. Però jo almenys sí, que hi ha moments que ja has entrat en aquest dir, és que aquest, tal, i dius no, aquest tal no.
Però pensa, no. Que els pastors, també a vegades judiquen, i molt.
Sí, jo crec que tots, jo ja dic que, o sigui, tots, com a homes, tots podem caure en el judici, però també després hi ha una gràcia d'estat que té cadascú en el lloc on Déu l'ha posat, que també té una veu, que dius, si actua sota la gràcia, doncs també te l'has de creure, no? I després hi ha la part humana d'aquella persona que tampoc judicaré, no? O sigui, però sí que... O sigui, el judici és un pecat que tot ésser humà, podem caure fàcilment. És molt sutil, És que aquest ha fet això per això, ja està. Tu que saps si ho ha fet per això, no?
No es pot fer. Però també et diria una cosa. T'has plantejat mai la figura del bon pastor, en el sentit que quan troba l'ovella perduda, l'escridà, sí? No. La pegue? No. Se la carrega a les espatlles. I molts pastors això no ho fan.
Ara ho tindríem difícil, perquè diu el Sant Pare que hem d'anar a buscar les 99 perdudes.
També, que no en trobaris cap.
Hem de buscar un carro.
Que no en trobaris cap, que ja haurien marxat.
Hem de buscar el carro.
Ja, jo crec que hauríem de retornar a la lectura, a la intenció de la lectura, que tenim aquests dos personatges, no? Un, aquest autosuficient que, tal com ha dit mossèn Santi, estic totalment d'acord, i aprofundir potser també l'aspecte de l'altre. Tothom qui s'enalteix serà humiliat, però el qui s'humilia serà enaltit. Crec que nosaltres hem de ser els primers a plantejar-nos com servir als altres des d'una humilitat, perquè aquesta és la millor, el millor testimoni. Perquè tu pots fer moltes coses, però si ho fas des de la vanaglòria, no... malament. El que importa és que allò que tu facis per la teva comunitat ho facis realment com un servei, amb humilitat, tractant els altres com a superiors a tu mateix, que és el que demana Sant Pau. Crec que és necessari que les persones aprenguem a tenir aquest sentit d'humilitat.
I per desgràcia, els cristians no ens en sobri d'humilitat.
Doncs això hauria de sortir.
No ens en sobri, jo el primer, no ens en sobri. Ho diria Santa Teresa, no andamos sobrados.
Doncs com ho podem solucionar, això? A veure, perquè no es tractarà de comprar 25 quilos d'humilitat i posar-nos-la, repartir-nos-la.
No, no.
Quina experiència hi ha, Rau, davant aquests fets que estem parlant? Vull dir, què podem fer des de la nostra humilitat?
Tant la figura de mossèn Santi com la meva, que som pastors, nosaltres ens hem de posicionar a la parròquia sabent, doncs, que el nostre sacerdoci està per servir el sacerdoci comú de tots els cristians, que nosaltres tenim les pròpies mancances i, per tant, també comprevera, demani perdó a la seva comunitat, també està molt bé, perquè mancances tots en tenim, i posicionant-te davant de la gent amb una actitud de veritable servidor, humilitat, aleshores aquí mou-te.
Jo torno a insistir, com la primera i la segona lectura, jo insisteixo molt en la pregària. O sigui, jo penso que hem de ser intel·ligents. I almenys davant de Déu, quan estem en pregària, posem-nos amb aquesta actitud humil, perquè si tu durant la pregària tens aquesta actitud humil i et saps pecador i saps demanar ajuda a Déu, penso que quan estàs davant de l'home o de la dona i estàs davant de l'altre, siguis prevera o no siguis prevera, aquí ja és independent del servei que tinguis a la comunitat, o sigui, com a home i com a dona, tindràs aquella força o estaràs centrat en l'únic necessari. Aleshores, podràs ser humil i podràs ser lliure i podràs actuar. La tendència al pecat hi és, però la tendència al pecat també es pot acallar. Vull dir, tens sempre les dues veus. Si la veu de la pregària és més forta que la veu de la distracció, la veu de la tendència al pecat l'aniràs fent callar i no li faràs cas. Jo penso que també és important la pregària.
D'acord, doncs fins aquí aquests comentaris a la litúrgia del diumenge 30 de durant l'any, que és el que celebrem litúrgicament parlant. Avui agraïm la presència al programa als nostres contertulians. Mossèn Jaume Vila, gràcies.
Gràcies, Maria.
Maria Carme Girard, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mossèn Melcior Querol, gràcies.
Gràcies.
I també, com no, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos en la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, setmana rere setmana. Ja saben que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Comentar-nos, doncs, les seves opinions, els seus suggeriments sobre el programa. Molt agraïts de que ho facin. També de que es donin suport en el nostre Facebook. I, finalment, dir-los que ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, aquest divendres, solemnitat de Tots Sants, en l'edició extraordinària de la Taula de l'Evangeli, a l'hora de sempre. Adéu-siau, els ha parlat Maria Marín.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Són les 11 del matí.